goig de veure que la gent ens recolza, que la gent ve i que podem continuar amb aquesta minsa activitat cultural que ens dona vida. I és importantíssim poder fer això. I per tant, primer de tot això, moltíssimes gràcies. En segon lloc, moltíssimes gràcies a la Teresa Forcades. És un goig molt gran de tornar a tenir a la Teresa Forcades aquí. Dic de tornar a tenir perquè la vam tenir l'any 2017 amb una conferència excel·lent sobre Simone Weil, que podeu recuperar en el repositori de la Universitat de Girona, perquè les enregistrem totes, aquesta d'avui també l'enregistrarem. Va ser una conferència excel·lent que va obrir moltes coses. A mi va obrir moltes coses i estic segura que en el públic doncs, també moltíssimes. Vam aprendre moltíssim i ens vam enamorar de la Teresa Forcades. I per tant, moltíssimes gràcies per haver vingut. Hauria de fer aquesta presentació en Joan Vergés, que és el director de la càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani. No sé què li ha passat, no ha arribat, i per tant inicio jo la presentació perquè no es tracta doncs, d'endarrerir més la cosa. Només dir-vos que hem reiniciat una altra vegada aquest cicle de conferències. La propera serà a mitjans del mes d'octubre i tractarà sobre el tema de Marx, Karl Marx, la qüestió jueva en Karl Marx. La tercera serà el mes de novembre i tractarà sobre Spinoza amb el títol de Maledictus Spinoza, la farà Josep Oresti de la Universitat de Girona, i la darrera serà la de la Lluïsa Feixedes, em sembla que em confongo, hi va primer la de la Lluïsa Feixedes el novembre, sobre el còmic Maus, Art Spiegelman i el còmic Maus. Com veieu és un cicle una mica divers, és un cicle diferent, és un cicle en el qual hem volgut tractar aquells aspectes que d'entrada són heterodoxes en el concepte de judaïsme. Heterodoxes en el concepte de judaïsme vol dir des de qualsevol perspectiva, des de la perspectiva d'espiritualitat, des de les perspectives religioses, des de la perspectiva cultural o des de la perspectiva espiritual. Aquesta és la voluntat d'aquest cicle, tractar aquelles qüestions i aquells temes i aquelles personalitats que d'entrada podem qualificar com a personalitats jueves per alguna qüestió, però que s'escapen d'alguna manera d'aquesta dicotomia, d'aquesta annexió absolutament ortodoxa del que és jueu i del que no és jueu. Per això hem demanat a la Teresa Forcades que ens vingui a parlar d'un element tan, una personalitat i una història tan fascinant com la d'Eti Hillesum. I ara jo ja no dic res més, només dic que la Teresa Forcades, sí, perdó, és doctora en Salut Pública i doctora en Teologia Fonamental per l'Institut de Teologia Fonamental de Sant Cugat, amb una tesi sobre el concepte de persona per la qual va obtenir un summa cum laude l'any 2007. És autora de diverses obres sobre teologia i sobre filosofia, una d'interessantíssima, al meu parer, la teologia feminista en la història, publicada l'any 2007 a Fragmenta. No dic res més del currículum de la Teresa Forcades, el trobeu arreu i és extensíssim i em sembla que és prou coneguda i prou reconeguda entre totes les persones que som aquí aquest vespre. Moltíssimes gràcies, Teresa, i endavant.
Sílvia, abans de que em passis la paraula, els temps, com seria ideal que
ho féssim? Serien uns 45 minuts, 50 minuts, i després si hi ha algunes intervencions i tot això, sí, va bé, si et sembla.
Molt bé.
Doncs... Necessitaràs projecció?
No.
Hem vist, no.
Moltes gràcies, Sílvia,
gràcies
per haver-me convidat en aquest cicle que es realitza amb aquestes condicions doncs, peculiars, com sabem, i és estrany. Per mi, jo crec que és la primera ponència pública que faig. Bé, no, és la primera a l'estat espanyol, i la primera a Catalunya, però em vaig fer una a Berlín a l'agost, i també eren mascaretes i amb els protocols, però és estrany, no? Jo agraeixo molt que a tot arreu es permeti a qui parla com a ponent de no portar la mascareta, però clar, és estrany veure tot el públic doncs, cobert. Per tant, és aquesta... Se sent bé? Sí? És aquesta la primera, com us deia, que faig aquí a Catalunya i estic molt, diríem, emocionada de que sigui sobre aquesta dona, Eti Hillesum, la qual la Sílvia ha dit que jo havia vingut aquí el 2017 a parlar de Simone Weil, Simone Weil l'he estudiada durant molts anys i Simone Weil l'he escrit sobre ella, Eti Hillesum. Sóc un aprenent d'Eti Hillesum. Per tant, jo us compartiré el que en aquest moment de la meva coneixença d'Eti Hillesum a mi m'ha impressionat i a mi em sembla interessant doncs, de reflexionar-hi. Però no com potser vaig fer amb Simone Weil, amb una certa expertesa, sinó que doncs aquí ho faig com a aprenenta i així us ho compartiré. Per tant, em trobeu en aquesta fase de fascinació que passa de vegades quan t'apropes amb un personatge i en ella, evidentment, que sí que des de fa molt temps aquestes ganes d'aprofundir-la les tenia pel que havia llegit d'ella, però doncs, a part de fragments així aïllats, ha sigut el motiu de preparar aquesta conferència que m'hi he aprofundit més. I per tant, doncs, és des d'aquesta no? frescor que això suposa doncs, que us parlo avui. Eti Hillesum, jo voldria fer una... Ara, suposo que els que heu vingut avui no és el cas, però deixeu-m'ho fer una cosa abans de començar, que és dir, dels qui sou aquí a la sala avui, quantes persones heu llegit el diari d'Eti Hillesum? Vale. Per tant, una, dues, tres, potser quatre? No, a darrere, va, senyor. Sí, no? Quatre persones. I diríem quantes persones, bueno, perdoneu l'enquesta aquesta inicial, però és per situar-me, perquè si no diré coses que potser ja tothom sap, i quantes persones diríem que sabeu bastant més que el nom? Està ben preguntat, això? Vull dir que, home, perquè si no... Vale. Molt bé. Doncs, d'acord, així faré una mica de també ressenya biogràfica i llegirem uns fragments que jo quan ho llegeixi, la meva font ha sigut la publicació no amb el holandès original, Eti Hillesum és holandesa, el seu diari i les seves cartes, aquest és el corpus, diguéssim, d'obra que ens ha arribat, ella va morir als 29 anys d'edat, a l'any 43, en camp de concentració a Auschwitz, i la seva publicació dels seus escrits és de l'any 86, la publicació original, o sigui, 43 anys després, i no per falta d'interès del dipositari, sinó per les circumstàncies en què això s'ha produït, i encara, recentment, per exemple, l'any 2012, es va trobar una altra de les seves cartes, és a dir, que és d'esperar que sigui una d'aquestes autores en què més dels seus escrits puguin emergir en els propers anys. Estem encara, doncs, en aquest sentit, l'aprenentatge que jo us expresso de mi mateixa és també de l'erudició, de la recerca més generalitzada. Ella, doncs, és una jueva, Eti Hillesum, és una dona jueva holandesa que neix en l'any de l'inici de la Primera Guerra Mundial, neix el 1914 i mor als 29 anys, el 1943, en aquestes condicions de Segona Guerra Mundial i deportació en un camp de concentració nazi a Polònia. Ella és filla d'un matrimoni en el qual el pare és un erudit, és, diríem, si algú té un estereotip del que podria ser doncs, un scholar, un intel·lectual professor universitari, aquest sembla ser el que li escau en el pare de Eti Hillesum, per tant un home més aviat retret, un home del qual els biògrafs expliquen que quan donava classes als undergraduate doncs, tenia problemes i fins que no arribaven a un nivell una mica més superior l'home no es trobava a gust, per tant imagineu-vos aquest personatge doncs, introvertit, al costat d'una esposa que doncs, seria tot el contrari, i això us ho anomeno dels seus pares, per tant una personalitat doncs, una mica histriònica, podríem dir la de la mare, i us ho anomeno perquè dels tres germans, Eti té dos germans barons, i tots dos ens consta amb malaltia mental important. Tots dos brillants, com ella mateixa, un metge, l'altre pianista. El metge va tenir diversos ingressos a psiquiàtrics i el germà pianista va ser diagnosticat amb esquizofrènia i d'ell doncs, també se n'ocupa Eti Hillesum en un determinat moment de la seva vida. Una família, per tant, com jo me l'imagino, d'un gran voltatge emocional, com solen ser unes famílies que, de les quals pot emergir un talent creatiu especialment potent, però doncs, també a costa de vegades de molt patiment. Eti Hillesum, en algunes de les parts del seu diari, ens expressa que és impossible viure en aquesta casa. Ell als 19 anys ja marxa de casa i se'n va cap a Amsterdam a prosseguir els estudis, però diríem que en una de les visites que fan els pares el que expressa és aquesta impossibilitat de viure en el sentit de poder doncs, tenir unes relacions en les quals doncs, la persona s'expressi, se senti escoltada, se senti confortada, sinó que imagineu-vos, doncs, podem imaginar doncs, aquestes relacions familiars com un lloc que l'estimulen des de ben petita, però que també contribueixen en aquesta profunda anhel de no sap què que ella descriu en els diaris i en les cartes, en els seus escrits. Un anhel profund, un desig de plenitud i de sentit, sobretot, quan comença ella a escriure el diari, ara explicaré en quines circumstàncies, està dominat des del seu inici per aquest voler donar sentit a una vida que està envoltada d'un context tan brutal com va ser doncs, el d'aquesta Segona Guerra Mundial. Els estudis d'Etty Hillesum, ella no és, diríem, destaca, així com quan vaig venir a parlar de la Simone Weil, doncs era aquesta brillantor des de petita, absoluta i reconeguda necessàriament per tothom que la coneixia. Aquest no és el cas de l'autora que presento avui. Etty Hillesum a mi m'ha impressionat la seva intel·ligència, que emana dels seus escrits i la seva capacitat d'introspecció, però des del punt de vista acadèmic, diríem, no és que fos especialment brillant ni reconeguda. Doncs passa, més o menys, de forma discreta per uns estudis de secundària i després, això sí, com devia ser doncs, una de les pioneres, diguéssim, dones estudiant a la universitat, estudia dret. Estudia dret i després estudia llengües eslaves. Aquesta és la seva formació i a l'edat de 27 anys, això és en l'any 41, que és quan comencen els seus diaris, que pròpiament ens permetran aquesta mirada cap a qui era ella, és en ocasió de l'encontre amb la persona que, diríem, ha afectat o influenciat la seva vida i el seu pensament d'una forma més directa o profunda, tot i que la meva impressió personal, no? Això és el que sempre es llegeix d'Etty Hillesum, que va tenir una relació amb un home que li doblava en edat i que li va fer de terapeuta primer, ara explicaré una miqueta més, i que aquest seria com la gran inspiració de la seva vida i del seu pensament. Jo llegint el seu diari, evidentment que hi ha pàgines i pàgines on es descriu aquest impacte, però a mi m'ha sorprès de la imatge que jo m'havia fet abans de llegir-los i del que doncs, és la literatura secundària, que m'imaginava una relació molt menys crítica, diguéssim, molt menys capaç d'objectivar o de separar per part d'ella. I això és el que trobem en el diari, per tant, que és una relació que jo no la descriuria necessàriament com de mentor. És una cosa més complexa i més interessant. Us explico les circumstàncies en què això va passar. Us imagineu doncs, aquesta dona de 27 anys que ja es guanya la vida fent classes i que doncs, té aquesta formació que us he dit i que des dels 19 ja viu, no viu a la llar familiar amb la qual hi té contacte i amb aquests dos germans brillants però problemàtics. I ella la trobem vivint no pas sola en aquesta època, sinó que ja està fent com de mestressa de casa o de governanta, podríem dir, a casa d'un home amb el qual, doncs, també molt més gran que ell, amb el qual hi té també una relació sentimental i eròtica i en el qual hi ha persones, més persones a dispesa. No? És una llar de 4 o 5 persones i ella té aquesta responsabilitat de governar-la des del punt de vista de l'administració de la llar i amb la qual cosa doncs, pot viure allà i això li permet doncs, tenir aquest lloc on viure. Ella està en aquestes circumstàncies, per tant, amb una relació i és a través d'un dels estadants comuns d'aquesta casa on viu que la conviden a fer de model per un personatge peculiar que es diu a si mateix un psicoquiropràctic o que fa psicoquiriatria o quirologia. I el que això vol dir és una introspecció o una penetració psicològica a través de la lectura de la palma, el palmell de les mans. Aquest és, el seu nom és Julius Speyer, i aquest és el personatge amb el qual doncs, ella tindrà aquesta relació tan intensa. És convidada per un dels estadants amb els quals conviu a fer de model. Per tant, imagineu-vos ell que fa unes sessions públiques en les quals llegeix la mà d'algú que es presta a que li facin. Aquest és el rol que té Etty Hillesum al febrer del 1941 i d'aquest primer encontre queda tan impactada, diríem, per la personalitat d'aquest Julius Speyer, que li demana que fer tractament amb ell. No? I llavors comencen aquesta relació i això és important perquè és en el moment que comença aquesta relació quan ella, no sabem però se suposa que inspirada o promoguda o convidada per aquesta relació que comença de teràpia, per tant, pel qui ara serà el seu terapeuta, comença a escriure el seu diari, que és aquest document que us recomano enfàticament de llegir perquè gaudireu molt i suposo que també tindreu algunes sorpreses. Però sobretot és això, tu el vas llegint i la impressió que et deixa és, almenys a mi, com una alegria de cor, una experiència humana que se't fa molt propera per la manera com és descrita, sense cap pretensió, sense cap, diríem, intent d'impressionar d'una forma planera, però això és cert, ella vol ser escriptora, ella creu que té talent d'escriptora i així ens ho diuen els seus escrits, per tant, ella s'hi pensa, no és allò escrit a raig, eh? Ella s'hi pensa i ella busca expressió literària i això es nota, evidentment és un plaer, des d'un punt de vista també literari, de llegir aquests escrits. Però més enllà de la forma i del plaer estètic, el que està passant amb aquesta persona és per quedar-se amb la boca oberta. Com ella explora la seva pròpia interioritat i com ella la descriu i com ella es, diríem, es qualifica a si mateixa amb aquesta netedat de la mirada i com va evolucionant i de la manera com això es va desenvolupant al mateix temps que hi ha aquesta brutalitat històrica a la qual ella té els ulls completament oberts, això és per deixar-te impressionat doncs, com a lectora. No? Llavors ella, diríem que comença aquests diaris al març, coneix a Julius Speyer al febrer del 41 i comença a escriure el diari al març, el 8 de març del 41. Per tant, és poques setmanes després d'haver fet aquest coneixement. I, a veure si tinc aquí, començo perquè compartir doncs, com comença aquest escrit, com comencen aquests diaris, perquè... Aquí estem, de fet el 8 és quan escriu una carta que diu que començarà i pròpiament la primera entrada és el 9 de març del 41. Jo tinc aquesta versió que és la que més m'ha agradat, que és la versió anglesa. Bueno, la holandesa no ho sé perquè no hi tinc accés per la llengua, però aquesta és la versió anglesa, per tant jo el que faré és com una interpretació quan llegeixi d'aquest escrit o d'aquesta traducció. Diu, aquí ho tenim, doncs, així comença, aquí ho tenim, doncs. Aquest és un pas dolorós i insuperable per mi. Això és abocar en un paper en blanc tot el que ha estat suprimit en mi. Es veu que és no aquest context com de teràpia. Diu, molt bé, doncs ara a veure si m'enfronto als meus fantasmes. Els pensaments en el meu cap de vegades són tan clars i tan aguts i els meus sentiments són tan profuns, però escriure'ls, això és molt dificultós. Ja us deia que una cosa, una experiència que tothom podem relacionar-nos-hi. La dificultat principal, penso, és el sentit de vergonya. Tantes inhibicions, tanta por de deixar anar, de permetre que les coses surtin de mi. I això és exactament el que he de fer si he de donar a la meva vida un propòsit raonable i satisfactori. I llavors, fins aquí dius, bueno, típic, no, qualsevol adolescent, i ella ja té 27 anys, però fins aquí dius, bueno, quina... Però llavors ja comença, pum, amb una frase que sorprèn, perquè la part eròtica, doncs veureu que està molt present en la seva vida i en els seus escrits. Després d'aquest inici tan, diríem, anodí, llavors diu, és com el crit final i alliberador que sempre es queda vergonyosament en la gola quan fas l'amor. Dius, ah, bueno, ara fet, no? Dius, vale, ja ho entenc també, però dius, bueno, potser no, massa ràpid, no? No sé, ha passat com de dir, això que us deia, no? Com un adolescent que diu, ara he d'escriure i em fa vergonya i tal, pum, i ens ha deixat d'anar una frase que marca aquesta mena de vivor o de vivesa que us deia que caracteritza en els seus escrits. I llavors segueix en aquest sentit, aquí breument diu, jo sóc, diríem, una persona experimentada en els afers de llit, diguéssim. Jo crec que se'n pot comptar entre els millors dels amants i l'amor m'escau a la perfecció, però tot això és com una pura superficialitat separada del que és essencial. Hi ha alguna cosa molt profunda en mi que encara està presonera. No? Això és, veieu el tipus de prosa amb la meva traducció a toc, eh? Però veieu com el que volia dir més teòricament doncs ja ho comencem a veure amb com s'expressa la primera de les cartes. Per tant, quan he llegit en alguna de la literatura secundària que es veu l'evolució que fa ella, jo també amb això, igual que amb lo d'Espaia, he tingut una sorpresa, perquè no és ben bé una evolució. Clar, els diaris comença el 41, com us he dit, i ella mor el 43. Vull dir que tampoc no tenim aquí 20 anys d'evolució d'una persona o del seu caràcter, de la seva evolució intel·lectual. Evidentment que hi ha una sèrie d'elements que emergeixen amb molta claredat cap al final, però perquè són unes circumstàncies excepcionals. Però la meva percepció no és tant que tenim una persona poc madura a l'inici i en aquests 2 anys veurem tota una evolució, sinó que tenim ja una personalitat que des de la primera entrada del diari ens està donant testimoni d'aquesta honestedat i d'aquest desig de ser honesta amb si mateixa i d'una recerca radical de la veritat sobre si mateixa, que és el que jo li veig des del principi fins al final. I també des del principi té molt clara una cosa que en el nostre context actual, però també doncs, en aquests anys 20 on ella doncs, ha crescut, potser no és tan òbvia, que és que la vida és com puc ajudar els altres. Això, de fet, us he volgut llegir-ho del principi i, diguéssim, si anéssim ara al final de tot, d'aquest escrit del seu diari, de fet ja el dic de memòria, perquè diu, de fet, l'última entrada, no és l'última entrada del que ella va escriure, perquè ella se'n va al camp de concentració encara amb un quadern i deixa en dipòsit, perquè ja sap on va, no? Ja no es fa il·lusions, no hi va pas amb els ulls tancats, per tant ja sap on va i no espera sobreviure, deixa els altres quaderns, que per sort són els que ens han arribat fins a nosaltres, els deixa doncs, amb un amic, dipositats, de manera que els pugui publicar si ella no torna del camp. Però se n'emporta un, per tant l'últim que va escriure, doncs potser sí que algun dia aquest quadern apareix, però si no, no sabem pas què és. Però l'últim que tenim constància, que per tant és en el quadern que encara pot deixar, és que diu, perquè del que es tracta és de poder suavitzar les ferides. Com dir, aquest sentit de vida que està buscant a la primera pàgina, en l'última d'allò que tenim i d'ella i que coneixem, és un constatar que el troba en aquest prestar atenció, i amb això faig una mica de paral·lel amb Simone Weil, no? Quan parlàvem de... En Simone Weil, si recordeu, l'atenció és la forma més pura de generositat. Prestar atenció, que sembla una cosa tan senzilla, però prestar atenció, com ens costa, no? Prestar atenció, fer-ho veure, tant fer així, sí, però ja ho sabem fer bastant, no? Però prestar atenció, clar, això ja podríem anar aquí des de la tradició monàstica fins al budisme zen i el que vulgueu, de dir què és obrir el cor. Això no és tan fàcil, obrir el cor, no? I veurem també algunes coses que diu Etty Hillesum sobre això. Doncs bé, acaba aquest escrit que tenim d'ella del diari, acaba així, amb aquesta, en definitiva, del que es tracta és de poder suavitzar, amorosir, podríem traduir en català, del que es tracta és de poder amorosir ferides, perquè més a més no, potser no ens és donat de fer i potser sort, no? Perquè si no, què voldríem fer? Resoldre l'equació que és el món? És que és una equació el món? D'on ens vindria aquesta idea? Solucionar, no sé, quin és, cadascú ho sabreu, no? Com us formuleu vosaltres la tasca humana que cadascú enteneu que teniu, però almenys tenim avui aquesta autora, Etty Hillesum, que la seva conclusió als 29 anys, no sabem què hauria passat si no hagués quedat interrompuda brutalment la seva vida, és, en definitiva, del que es tracta és d'amorosir ferides pròpies dels altres. Però deixeu-me, abans d'entrar més en els textos, acabar una mica amb la seva biografia. Dèiem doncs, que el febrer del 41 és quan ella coneix Espaia, el març del 41 és quan comença aquest diari, i per fer així una cosa molt ràpida de la biografia, passaria llavors aquest primer any en què amb ell l'atracció eròtica hi és des del principi, però ell era un home que és alemany, és un jueu alemany nascut a Frankfurt, que marxa de l'Alemanya nazi i se'n va a Holanda on té una germana. Ell era un home casat, era un banquer, abans de convertir-se en un deixeble de Carl Jung i després doncs, esdevenir un psicoterapeuta peculiar amb això de la lectura del palmell de la mà. Però, diguéssim, com a banquer, doncs, tenia una vida feta, amb un matrimoni, amb 2 fills, però es divorcia de la seva dona i, per tant, quan ell marxa d'Alemanya, marxa sol, i arriba a Holanda sol, però ja, diríem, compromès amb una altra dona que en aquell moment es troba a Londres. Per tant, tenim en Julius Speyer, no una persona compromesa i amb voluntat de mantenir aquesta fidelitat, i tenim en Eti Hillesum, ell té 54 anys, ella 27, per això us he dit que doble l'edat, però ella amb els seus 27 anys doncs, també té aquesta relació amb aquest home a casa del qual viu i que doncs, són parella. Llavors, ells dos tenen aquesta relació eròtica, diríem, aquesta atracció eròtica, però passen mesos abans que això, que finalment es consuma la relació i tenen doncs, una relació de mans. Però, diríem, tots aquests mesos previs, ella en el seu diari es va explorant a si mateixa i un catalitzador d'aquesta exploració és aquesta intensitat eròtica, el que això significa, com la fa sentir, les seves lluites amb tots aquests sentiments. Això li dona, no?, en els diaris doncs, aquest també interès per doncs, el que significa, crec, sempre poder ser convidat a compartir alguns d'aquestes problemàtiques internes que doncs, tots podem conèixer, però que ella les expressa amb un sentit de l'humor de vegades també doncs, molt d'agrair. Aquest primer any, doncs, diríem que la vida d'Eti va al voltant d'aquesta psicoteràpia que està fent i d'aquesta relació, i quan comença el següent any, l'any 42, és quan el juliol de l'any 42 ella ja, diríem, es veu que els jueus holandesos seran deportats, es crea aquest camp de concentració de Westerbork, que és on finalment ella viurà, i ella li aconsellen, i ho fa, ser membre del Consell Jueu, Jüdischer Rat, que són aquestes institucions que l'Alemanya nazi o el nazisme, en aquest cas a Holanda, feia servir per organitzar la deportació i organitzar la denigració o la humiliació, la marginalització, la ghettoització dels jueus en diferents poblacions, i després, quan ja ho havien fet, doncs, eren els últims que també els deportaven i tots cap a fora. No? Llavors ella no es fa il·lusions, això és interessant d'ella, que des del primer moment participa d'aquest consell i és membre d'aquest consell, però amb els ulls oberts, o sigui, no s'enganya a si mateixa, ni enganya els altres, a dir, amb això aconseguirem, amb això no aconseguirem res, ens estan, dirien, fent, ens estan utilitzant, però amb ella això li permet doncs, una sèrie de coses que li resulten interessants. Per tant, ella forma part, des del juliol del 42, d'aquest Jüdischer Rat, de Westerbork, i al setembre del 42 és quan mor Julius Speyer, i mor de malaltia, diguéssim, no mor deportat, sinó que, bueno, desapareix. Per tant, la relació que tenim entre ells dos doncs és una relació d'un any i mig, i després, sí, al cap d'un any ella ja mor. Setembre del 42 mor Speyer, i en el, diríem, el juliol següent, o el juny següent, és quan els pares d'ella també són deportats cap a Westerbork, o al cap de, principis del 43, això. Principis del 43, la família d'ella, pare, mare i el germà pianista, també tots van cap al campament, mentre al camp, mentrestant ella està en aquest camp com a membre del Consell Jueu fent tasques d'ajut, ella hi vol ser, perquè almenys, diu, acompanya les persones que van a ser deportades, els hi dona el suport que pot, això de morosir les ferides que us deia, i té una presència doncs, que per molts que han donat testimoni després és una presència benefactora, perquè és una presència doncs, que almenys posa un raig de llum al mig d'aquesta tenebra. Ell és conscient d'això i entén la seva missió així. Per tant, passa en aquest camp, va i ve, també es posa malalta durant aquest temps, però a partir de que els seus pares ja són internats en el camp, ja ella tampoc no pot sortir del camp, i sembla, i això és com una anècdota curiosa però cruel també, que és perquè el seu germà, Misha, era un pianista tan acomplert i reconegut, que ell hauria tingut dret, o li hauria estat possible, d'anar amb un camp, diríem, de jueus privilegiats, que després els van deportar a Theresienstadt i que gairebé tots van sobreviure. Però el seu germà no va voler abandonar els seus pares. De manera que el germà acompanya els pares, però en el camp de Westerbork el germà té uns certs privilegis perquè se'l reconeix doncs, com aquest pianista eminent. Però és la mare la que vol ampliar aquests privilegis del seu fill perquè també s'apliquin a ella i als altres familiars, escriu en el director del campament, i llavors la represàlia és dir tota la família deportada. O sigui, és com a cruel, no?, aquest desenllaç a través d'aquesta mare que us he explicat al principi, que és com una mica, diríem, el personatge histriònic o extravagant de la família, i que al final doncs, hagi de ser aquest desig seu de que es reconegui que són gent important, no com els altres en el camp, doncs, que fa que els deportin a tots, Eti inclosa, que evidentment ell, al ser membre del Consell, podia, però ni ella ho busca, ni és possible, per tant marxen tots al setembre del setembre del 43, i sembla que els pares moren en trajecte, o potser just a la càmera de gas a l'arribar, i ella sobreviu un mes, sembla, clar, això ja ho sabeu que amb exactitud no es pot saber, el novembre, i després el germà Misha sembla que mor al març del següent any. L'altre germà, el metge, diríem, el ser metge es queda més temps a la ciutat, però també acaba sent deportat a Bergen-Belsen, i quan s'allibera el camp, mor amb el tren de l'alliberament, diguéssim, que, com molts, no? Bueno, això és com el context familiar, en el qual, doncs, ara m'agradaria compartir amb vosaltres algunes d'aquestes, diríem, parts del seu diari que, com us deia, m'han impactat particularment. I aquí, un segon, a la pàgina. La seva relació, la Sílvia ha dit que han triat Eti Hillesum, aquí al museu, per fer aquesta sèrie aquest any sobre jueus no ortodoxos, diguéssim, no? Llavors, òbviament, Eti Hillesum és no ortodoxa, en quin sentit? Què sabem de la seva praxi jueva? Sabem que la família era una família de jueus assimilats, és a dir, que no tenien una diferenciació en el ritme i estil de vida respecte als seus contemporanis holandesos i cristians. Pel que feia, per exemple, el pare els dissabtes treballava, i això, no, per un jueu ortodox, és dir, molt bé, doncs si tu no fas el xàbat, està clar que no et podem comptar entre els qui respecten aquesta llei. El pare treballava i ella no té una espiritualitat basada en la sinagoga, tampoc en la praxi espiritual jueva o en les institucions jueves, però tampoc té una praxi basada en una, diríem, en el cristianisme, no es converteix al cristianisme, tot i que, doncs, ella anomena textos de Sant Agustí, que coneix i que aprofundeix en Espaia, llegeix, hi ha un passatge del diari que em va fer molta gràcia, on diu que ella està llegint el Thomas Kempis, no, aquest text clàssic de la devoció moderna, el text de camí espiritual i de, diríem, convidar a les persones a aquesta introspecció espiritual, però l'està llegint, de fet no el llegeix ella, sinó que l'Espaia li llegeix i ella està a la seva falda. O sigui, és interessant la imatge, perquè és dir, molt bé, és el text de l'ascesi, diríem, medieval de la devoció moderna, però aquesta jove l'està llegint en unes condicions, doncs, que potser el Kempis no se les imaginava gaire, no? Asseguda a la falda i després, doncs, ve l'escena del petó, i això és el que trobareu, no? No només en aquest escrit, sinó en aquesta vida, i això és el que em sembla que m'agradaria destacar en aquesta intervenció, com una barreja a la qual estem poc habituats, no? Jo puc comparar alguns passatges del seu escrit amb Santa Teresa de Lisieux, per exemple, però, clar, hi ha aquest aspecte eròtic que dius, bueno, normalment això està completament absent dels textos, diríem, coneguts o clàssics, siguin de dones o de barons, o està present, perquè de fet jo aquest curs passat he fet una conferència, bueno, unes classes, un curs sobre el càntic dels càntics. Llavors, clar, ningú pot dir que el càntic dels càntics, l'aspecte eròtic, no apareix, perquè és obvi que hi és, o en Teresa de Jesús, com que no apareix l'aspecte eròtic, si tot són imatges, diríem, d'un cor encès i d'un amor abrusat que es vol ser penetrat i que vol, no, lliurar-se. Però apareix tota aquesta imatge eròtica en relació a Déu, com a metàfora de l'espiritualitat més profunda. Això ho coneixem dels místics clàssics, de totes les èpoques, de fet, i de totes les cultures, no? La mística, diríem, sufi, per exemple, o la mística del mateix budisme, quan s'aprofundeix, encara que no hi ha la part aquesta relacional, va parar en aquest àmbit, que en diem, doncs, també d'experiència eròtica, almenys pel que fa a les metàfores, no? De donació, de voler-se obrir totalment a l'altre, de voler, doncs, ser un amb l'altre i de voler, diríem, experimentar aquesta reciprocitat amorosa, feliç, etc. Per tant, aquest llenguatge eròtic el coneixem bé dels textos de l'espiritualitat clàssica, però en relació a aquesta, diríem, al·legorització que ho relaciona amb Déu, amb el pol diví. Aquí no és això, no estic parlant d'això. Aquí té ella aquesta experiència espiritual aprofundida i al mateix temps té i descriu la importància que per ella té la relació eròtica amb Julius Speyer. Llavors això és original, diguéssim, i és contemporani. Jo crec que la converteix a Eti Hillesum en un testimoni capaç d'arribar al cor i a l'experiència de moltes persones que, si no, doncs, no saben què fer amb un llibre d'espiritualitat d'un altre estil, que diuen, sí, molt bé, però és que això, jo no sóc així. Saps? Aquí em falta una part de la vida fonamental, i si aquesta part, aquest no me l'explica com la va viure, doncs jo em penso que no m'està explicant tota la veritat, com si diguéssim, no? El mateix Sant Agustí, que evidentment té, i és conegut que té, aquesta forta també experiència o experiències eròtiques i diríem relació amb la pròpia sexualitat, però Agustí, al segle V, fa una divisòria estricta, no? Diu, això era jo abans de convertir-me, que sí, que estava, no?, amb aquesta importància que tenia per mi aquesta relació amb la seva amant i amb algunes més també, però ara no, ara ja he vist la llum, ara he conegut a Déu i per tant ara tot això s'ha acabat. Bueno, doncs això que és difícil que impacti profundament amb una consciència contemporània, resulta que Tigelesum no té res d'això, sinó que ella és que ni s'ho planteja. La cosa és que, com us deia, no està incardinada en un context de judaisme ortodox, tampoc és que es converteixi i acabi, o encara que no es converteixi, diríem, en el sentit del baptisme, com sí que va ser el cas de Simone Weil, que clarament es va identificar amb Jesús i va ser d'aquesta experiència d'intimitat amb Jesús que va aprofundir la seva espiritualitat, i com sabeu, potser si no es va batejar Simone Weil és perquè l'Església en aquella època deia fora de l'Església no hi ha salvació, i ella deia, doncs jo em quedo amb els que no se salven, perquè això què vol dir, no? Ho trobava absurd, i l'Església ho va canviar en el Vaticà II, però ella va morir doncs 20 anys abans que això, no? Llavors, això era el cas de Simone Weil, aquí no hi ha res de tot això, o sigui, en Ètica i la Suma és realment sorprenent, perquè, bueno, doncs, no es deixa enquadrar, i això la fa, evidentment, atractiva, no es deixa enquadrar, però és que no és només que no es deixi, és que ni se li acut, sabeu, això és el fresc o el bo, potser perquè té 27 anys i es mor en 29, però és que ni se li acut, no es planteja aquesta, diríem, on trobo jo la meva queixeta, primera perquè és jove, però segona perquè què està passant, o sigui, estem parlant de l'any 41-42, i tu creus que has d'anar pensant si has d'anar a l'església o a la sinagoga? Que hi ha altres coses per fer, suposo jo, no? Clar, és un context tan peculiar, almenys aquests dos anys on tenim nosaltres accés a la seva vida, és un context que seria absurd, no? Si nosaltres, deixeu-m'ho dir així, entre parèntesis, no? Però si amb un petit coronavirus, que no és petit, no? Però que, home, si estem comparant amb la Segona Guerra Mundial i ja la vida et queda com polaritzada i dient hi ha coses que eren molt importants i ara han desaparegut del meu radar o de la meva... I no estem en un context de guerra mundial i no estem amb una deportació de tot un poble, és evidentment... Però m'enteneu, no? És aquesta comparativa per dir, hi ha coses que xum, incideixen en la vida i ja no et permeten seguir-la com abans. Doncs bé, en aquest punt comparatiu petita que tenim nosaltres, imagineu-vos on ella, el que ella està vivint mentre escriu això. El que passa que és una mica, això ens ho hem d'anar recordant quan llegim els seus escrits, perquè clar, llegeixes pàgines on això te'n pots oblidar totalment, perquè ella està parlant de la seva introspecció i ella de fet rebutja, i això ho diu explícitament, rebutja deixar que tota la seva experiència vingui determinada des de fora i des de la brutalitat del de fora. I això és molt interessant en ella, perquè no és una cosa que hauria de ser, és que és. És que tu la veus com ella parla i com ella viu i com ella et descriu aquest moment que anava amb la bicicleta per Amsterdam i ha passat de sobte aquell corb i darrere es veien els fums de les xemeneies a fora i ha vist el perfil del pont. Ja ho veus, saps? S'ho ha descrit i dius, això ho ha viscut. I com que ho ha viscut, té un espai vital, Eti Hillesum, que no està dominat per la barbàrie externa. I així fa una resistència, i així fa un testimoni. I des d'aquí s'entén molt bé que els seus companys de camp de trànsit, no d'extermini, però de trànsit, el Westerbork, la veiessin com un raig de sol, perquè és que ella va saber-ho fer. Això va, per tant, també és un aprenentatge que podem fer llegint el seu escrit de dir, com ho vas fer, Eti? Com ho vas fer enmig d'aquestes circumstàncies? No de dir el que s'havia de fer, de fer-ho. Perquè ella no diu el que s'ha de fer, ho fa. I ho veus en els seus escrits i com, per tant, és important anar-se recordant, i ella ho fa, però menys del que... Això es veu més potser a les seves cartes, no? Que també us en vull llegir una, almenys, on es veu el que estava vivint. De fet, torno aquí, aquesta és la 39, doncs deixa'm anar ara a la carta perquè va bé amb el que estic dient ara. Us llegeixo una carta del final de la vida, o sigui, quan està, això ja és l'any 43, que està en el camp. Això és una carta que li escriu a Mili. Mili és una amiga seva, que de fet és de les que més intenta, no?, salvar-la amb ella i més suport dona a la família. Els envien, no?, allò de caixes i suport i diners en el camp. I això està escrit el 6 de juliol del 43 des del camp de Westerbork. Westerbork. Recordeu que això és juliol, ella al setembre és quan ja els deporten a tots i ja s'ha acabat, no? Això és el juliol. Els pares ja estan al camp. Li diu: Mili, estimada, només un petit crit de dolor. Vaig començar una carta per tu i per l'Amiens, però la carta aquí es passa de data, no? Perquè mentre l'escrius ja està, la realitat ja l'ha superat. Avui, per això m'ha interessat destacar-vos aquesta, perquè és el juliol del 43, i diu: avui la meva força, la força m'ha fallat per primera vegada i m'he desmaiat al mig de les grans barraques, no?, del camp. O sigui que jo us he parlat dels raigs de sol i ella ho ha sigut, però doncs, no és ni invencible, ni irreductible, ni és plenament humana, i aquí ha caigut desmaiada. Aquest matí hi ha hagut un altre tren amb 2.500 que han marxat, 2.500 persones del campament. Jo he aconseguit amb dificultat mantenir els meus pares que no hi anessin, no? O sigui, salvar els meus pares de que els hi enviessin. Però les coses s'estan tornant molt desesperades. Bons amics meus d'aquí, que tenen allò que s'anomena influència, m'han dit amb confiança aquest matí que els meus pares s'han de preparar pel tren de la setmana que ve. O sigui, no? Veieu les circumstàncies en què això està passant. A poc, però sense pausa, el camp s'està assecant. I va arribar bé en aquest camp, penso que són 20.000 persones, no? Llavors les van deportar mica en mica i ella està aquí des del principi. S'està assecant. El que realment volem és aconseguir que Misha, el seu germà, el pianista, l'artista sensible, que està determinat a quedar-se amb els nostres pares, i certament amb això va a la seva destrucció, el que volem és que pugui salvar-se Misha, no? És el que ella està intentant fer. És veritat que Misha podia haver anat a Barneveld si hagués volgut, no? Ella ho pregunta aquí encara. És veritat que s'hauria pogut salvar el germà, no? Que ho va renunciar i que ho sabem ara, que sí que estava a la llista d'intel·lectuals que es podien haver salvat, però... I ella aquí diu: és cert, li pregunta a la seva amiga, que podia haver-se salvat. I això no seria encara possible, fins i tot si els nostres pares no hi van. De fet, el que el germà pianista va fer va ser demanar, diu: sí que vull anar en aquest camp de privilegiats, però amb els pares. I van dir: no, els pares no, això és tu sol. I va dir: no, jo sol no. I això és el que també farà Eti, quan amb ella també li ofereixen, no?, que pot escapar. I ella fa, per això m'agrada dir-ho, és com el seu nom, Eti, és el nom d'Esther, no? Eti és Esther, i Esther és la reina Esther de la Bíblia, que és la reina que, clar, està casada amb el rei, per tant, ella, i és quan, en els jueus, a l'època persa, hi ha l'intent d'una destrucció dels jueus, i ella, la reina Esther, és la que té aquella pregària tan commovedora, en la part, diríem, grega, més ampliada, en el text grec del llibre d'Esther, a la part grega, que és que està disposada a risc a la seva vida per salvar el seu poble. Això és la reina Esther bíblica, no? Perquè ella podria haver dit: jo aquí estic vivint com a esposa del rei i ningú no m'associa amb aquest poble i ara l'exterminaran. Però ella s'enfronta, no? Va a dir-li al rei: jo sóc una d'aquest poble, salva aquest poble. Això és la reina Esther. I evidentment la resposta podria ser: ah, tu ets una d'aquestes, doncs mira, tu i els altres, i tots, diríem, amb el mateix destí. I no. I segons aquesta novel·la o aquesta, diríem, relat de la reina Esther, aquesta intervenció d'Esther salva el poble. Per tant, és una figura messiànica, Esther. En el text bíblic és una figura redemptora, és com una prefiguració del Messies, o, si ho llegim des del cristianisme, doncs una prefiguració de la figura de Jesús, la reina Esther. Bueno, doncs ara aquí ens trobem amb Eti, que juga un paper, amb la seva modèstia o no tant, no? Juga un paper semblant i a més molt conscientment. Ella diu: jo vull compartir el destí del meu poble. I per això es queda. Però el seu germà el vol salvar, si pot, no? I ho està intentant aquí. Llavors diu això: no li podeu enviar, això em vaig una mica ràpid, no li podeu enviar una carta, que arribi una carta que digui que hi ha d'anar, no una cosa que el convidem, això diu que hi ha d'anar, en un ordre, i llavors l'està intentant salvar amb ell. Ara bé, que si sóc honesta, jo sé que no hi ha res, que no el meu germà el farà marxar sense els pares, no? ell va repetint, el meu germà, si els envien en el tren, allà hi aniré jo també. Sabeu que, potser ho sabeu això, perquè és una anècdota que s'ha explicat molt, que quan finalment al setembre els deporten, Eti escriu una postal des del tren i la llença per no, el foradet que troba de poder tirar una postal així, mentre el tren està en marxa. Aquesta postal és trobada per uns camperols i la envien a l'adreça. I en aquesta postal és on diu, marxem cantant. No? Ella escriu això, que és aquesta, diríem, aquest intent de preservar fins al final un espai que no és, diríem, d'esclafament de les possibilitats de la persona. Preservar un espai, no un espai d'alienació, un espai de fer veure que no passa res. Marxem cantant perquè tot està bé. Això seria, no? Crec jo, humanament molt poc atractiu. No, no, ella no marxa cantant perquè tot està bé. Ella marxa cantant perquè sap que va a la mort, però descobreix en ella, tampoc diu ella perquè Déu m'ho diu o perquè no és el seu llenguatge aquest, però ella amb tota la seva introspecció i tota la seva evolució espiritual descobreix aquesta possibilitat, que és marxar cantant, perquè vivia cantant, perquè escollia cada dia de viure cantant. I per què? Doncs perquè podia. Perquè havia descobert que podia. Això és la seva, diríem, llegat espiritual. Havia descobert que podia. Hi ha un moment del seu diari on diu, clar, el que vull, però no diu el que vull, sinó que ella, en el diari és interessant perquè té molts alts i baixos, no?, de personalitat, o sigui, pot estar com radiant i després té la baixada a la depressió, i quan està radiant, per tant, no diu, és que jo m'agradaria, diu, estic vivint això, i ho està vivint, i ho transmet així. Llavors el que diu és, aquesta capacitat que sento en mi, avui, i llavors demà diu, mira, avui ja no, i va passant, no?, però diu, aquesta capacitat que sento i descobreixo en mi avui i acullo, aquesta capacitat que acullo en mi avui de rebre l'alegria de viure de la vida mateixa. No del que passa fora, no d'un home, perquè ella, clar, amb tot això de la relació eròtica està donant voltes sobre dir, és que, clar, les dones és que som diferents que els homes, no som diferents que els homes la seva felicitat és actuar en el món i la d'una dona és cuidar-se d'un home, ella se n'adona que la seva espontaneïtat la porta a voler concentrar-se en aquest home i a dirigir la seva vida, a fer-lo feliç o a ser important per ell, etc. I va analitzant tot això. I és en el context d'aquesta anàlisi que diu, però és que me n'adono que això és insuficient, no? Aquesta concentració en un home és insuficient i hi ha una altra cosa que la tinc sempre a l'abast i que li diu així, li diu la vida mateixa. És veritat que també té frases seves que diu, és que en el fons de mi mateixa hi ha un pou i allà hi ha la presència de Déu. Però Déu per ella, això també una altra de les seves frases, és quan diu, hi ha gent que mira amunt per resar, no? Per parlar amb Déu miren amunt. Diu, i n'hi ha d'altres, i jo sóc d'aquests, que fan així, no? I aquests miren endintre. Llavors aquest, tancar els ulls i buscar en el propi interior és el que Eti Hillesum fa i descobreix aquesta presència, aquest espai que no s'oblitera passi el que passi fora. I això és el que ella descobreix amb joia. I per tant, no expressa en el seu diari una lluita àrdua, una ascesi, un esforç, sinó que expressa el que comença a dir. Per això us he volgut llegir com començava el seu diari, que és dir, deixar-me anar. No, aquest deixar-se anar, que també és molt propi de l'espiritualitat profunda, què vol dir? Dit així són paraules, no? Què vol dir deixar-se anar? Doncs ella és aquest el seu camí espiritual. Per això l'he comparada amb Teresa de Lisieux, perquè també fa poc he rellegit els seus diaris i no, mi les dues figures, tot i que la Teresa de Lisieux de forma és completament diferent, si més no per aquesta obertura en l'aspecte eròtic i aquesta experiència que evidentment en la Santa de Lisieux no, és completament absent, no?, aquesta dimensió. Però jo crec que s'assemblen molt, perquè totes dues no tenen cap pretensió, diríem, que no sigui la de confiar, la de deixar-se anar, i això és el que Eti fa. I per això aquesta capacitat que descobreix, que no és que puguem anar o ella pugui anar a un lloc de felicitat, sinó que això ja és en ella des de sempre. No? Aquesta font o aquest espai de repòs interior, aquest espai de repòs interior ja és en ella des de sempre. I aquest confiar-hi en aquest espai és el que esdevé el seu repte espiritual. segueixo una mica més aquesta carta, que és quan diu, per això us deia allò de la reina Esther, no? Que diu, entre nosaltres tot això és com una història de maledicció, no? Tot el que està passant. Vull dir que no és que parli de color de rosa, eh? Diu, i la pitjor part, per això us he dit allò de la reina Esther, la Eti, diu, la pitjor part és que pots fer molt menys per la teva gent del que esperen. No? Pots fer molt menys per la teva... Clar, ella està constantment amb persones que se suposa que ella, sent membre del Consell Jueu, ah, mira, doncs ha vingut, no? Ara ens ajudarà, i no pot fer res. Això és el que ella considera que és el pitjor. I ho diu en relació als seus pares i en relació també a les altres persones. Després explica, que això també us ho volia dir, explica una situació absurda del campament de Westerbork, que us l'he descrit doncs, així breument, que és que aquests que feien del Consell Jueu i sobretot els que estaven encarregats de conduir a les persones cap als Sonderkommandos, no? D'aquí, que conduïen les persones cap als trens, una de les activitats que van muntar en aquest campament mentre Eti hi era i que ella ho descriu és un cabaret. Llavors van fer un cabaret en el camp de Westerbork, els grans, no? Diríem, sabem, no?, que aquestes coses passaven, o sigui, aquest absurd també explica molt bé quan diu estem malalts de gastroenteritis, no?, i tots hem de córrer, i això és un desastre en el campament, diu, però hi ha una altra malaltia que li diu estampitis. L'hauríem de traduir en català, potser segellitis, o, perquè estamp, no?, en anglès, jo ho estic llegint en anglès, estamp és segell. Llavors estampitis, com si fos gastroenteritis, vol dir que tenim estampitis, no? Llavors tenen un estamp groc, un de vermell, un de verd, i aquest és perquè et permet, no sé, o sigui, absurd, tota aquesta burocràcia, diríem anticipada per Kafka i que arriba amb aquests extrems tan cruels durant tot el que és aquesta part especialment inhumana de l'extermini nazi, que és aquesta intent de legalitzar-lo, aquest intent de donar-li un estatus d'honorabilitat i de, sobretot, d'eficiència administrativa, no? que és la, penso, l'horror multiplicat a la màxima potència. Doncs aquí ella se n'en riu, no?, en la mesura que pot, i li diu això, que tots tenen la malaltia de l'estampitis, perquè doncs van això, confiant en què, i evidentment arriba un dia que des de la direcció nazi diuen aquests ja no valen per res, s'ha acabat l'estampitis, no? Aquesta vida absurda, doncs això del cabaret diu que en l'escenari que han muntat en el cabaret en el camp hi ha una, han convidat cabaretistes d'Amsterdam perquè vinguin a fer el seu entreteniment i tots riuen, diu, reien, i després tots ploraven, no? Els que, o sigui, diu, han començat a riure i han acabat plorant, diu, això és literal. I aquest, el que feia de mostrador, com si tinguéssim aquesta taula aquí, diu, allà on el còmic s'estava recolzant per fer les seves brometes, és la barrera de fusta que posem quan la gent arriba en el camp i hi ha atacs de pànic, llavors posen aquesta barrera com per aturar-ho. I ara resulta que això, imagineu-vos el simbolisme d'això, ara està en un escenari perquè el còmic s'hi recolzi i ens entretenim una estona. O sigui, us imagineu com el curtcircuit mental ha de ser màxim, no? I de fet ens descriu també en una altra part del diari el suïcidi d'un dels seus professors, això és abans, és també una descripció molt impressionant perquè és un dels professors que ella més li agradava, el troba pel carrer, parlen una mica i ella li dona la mà, li fa, no, perquè el veu com molt trist, li fa com una carícia i a la nit ella es tira un tret. I l'endemà han dit aquest professor, que era un dels que més li havien agradat amb ella, diu, ah, no ha pogut aguantar més. És a dir, que no us penseu que és això un diari de fer veure que no passa res, no ho és en absolut. I quan ella parla d'aquest espai que pot cantar des de dintre, és un espai, una mística d'ulls oberts totalment. No? Una altra d'aquestes intuïcions profundes o d'aquestes frases impactants d'ella, que també em va fer pensar d'una manera, en aquest cas, molt explícita i directa amb Simone Weil, és quan ens diu que el que ens surt espontàniament, li surt amb ella espontàniament, perquè es descriu a si mateixa com curiosa, eròticament, intel·lectualment, com possessiva, no?, amb ganes de tenir allò que desitja, i ella se n'adona que aquesta possessivitat, també en relació a Julius Speyer, no, frases o moments d'anàlisi molt, molt cru, molt realista dels seus sentiments i del que desitja, aquesta possessivitat seva, ella la identifica com precisament allò que li impedeix la felicitat, no? Aquest desig de controlar allò que estima o allò que la fascina. Ella diu, he tingut el do de ser algú que es fascina amb facilitat, per tant, un psiquisme i una ànima impressionable, en el bon sentit, no és indiferent, no és freda, és, se n'adona de la bellesa del món i s'afecta per la bellesa i per la bondat i per les realitats que valen la pena, però llavors les vol com fer seves d'una forma doncs, compulsiva o d'una forma que els hi fa perdre, a través d'aquest desig de possessió, els hi fa perdre precisament la seva bellesa més gran, que és aquesta de que siguin per elles mateixes i no una part de mi. I això, aquesta assimilació de l'objecte del desig, és precisament el que Simone Weil ens explica quan diu això, que veiem dos ocells amb una branca i el què, o un fruit, diu ella, a la branca no menjar-lo. No? Això és l'expressió de Simone Weil, no menjar-lo. Però per què? Aquest menjar-lo és un símbol de dir, ja està, ja l'he fet meu. I amb això ja l'has perdut, diguéssim, l'has perdut com a objecte de desig, però com a objecte de joia, de felicitat. Què vol dir no menjar-se allò que s'estima? Ara, en concret, què vol dir en una relació eròtica, en una relació de parella? Estimar sense posseir, sense voler posseir. Perquè posseir no podem posseir mai una altra persona, però podem voler-ho. O sigui, la vida no la podem posseir mai. I aquesta és com aquesta mena de maledicció, no? D'un cercar sempre més, i mai no arribar, i una insatisfacció vital que Etty Hillesum descriu en ella mateixa i que ella resol o experimenta d'aquesta manera de dir és que aquest desig de possessió, aquest prové, hi ha un moment que diu la compassió o és avarícia. No? I dius, home, com la compassió i avarícia? Bueno, perquè també en la compassió ella identifica aquesta voluntat d'apropiar-se, saps? De jo ja me'n cuido, jo ja, saps? Sóc el qui es converteix en el referent de la meva experiència. No sé si m'estic explicant amb això, perquè és, tu diries, com pots tu no convertir-te en referent de la teva experiència? Això és el que et toca fer, no? Pues la teva experiència, doncs tu ets el referent. No, tota la mística de tots els segles i Etty Hillesum de la seva manera peculiar és precisament aquesta, és, en paraules de Helder Camara, oh Déu meu, fes-me excèntric. Dius, vai, aquest Helder Camara també. No, vol dir que no estigui centrat en mi mateix. Jo no vull estar centrada en mi mateixa perquè és una mica avorrit, no? És molt millor estar centrada en les coses que valen la pena i que, doncs, passen i de les quals jo formo part, no és que un hagi de maltractar-se a si mateix, però home, posar-se al centre potser no cal, no? Posar-se al centre potser no cal. I això que sembla tan senzill, sembla, almenys en l'autora que tractem avui, que sigui la pedra de toc, no? De l'experiència espiritual i de l'experiència humana. Cadascú aquesta experiència l'ha de fer a la seva manera, no hi ha fórmules. Etty Hillesum certament que la fa i hi ha un moment en què l'expressa d'una manera que és tan semblant a la de Simone Weil, perquè ho diu així, és poder admirar sense menjar. I a mi m'ha fet impacte, no perquè són dues autores de les quals no es pot suposar que, vaja, que s'hagin llegit, no? Que la Etty Hillesum més o menys moren de forma contemporània, però no hi ha hagut encara publicació de Simone Weil, d'aquests escrits íntims, per tant, és una forma d'arribar-hi. I una altra cosa, en aquest sentit de sensibilitat mística o espiritual, hi ha un moment del diari on diu em sento com aquest vell jueu embolcallat en el núvol. I això sí que és una experiència i una metàfora molt pròpia de l'espiritualitat jueva clàssica, que és com en el desert Javé, Déu, acompanya el seu poble amb una columna de núvol. I aquesta, diríem, presència i aquest núvol que esdevé la visibilització de que Déu és amb nosaltres, aquest Déu amb nosaltres en forma de núvol, i aquest núvol que embolcalla algunes de les visions dels profetes i el santuari, la Kadosh de Déu i la seva presència, això, aquest núvol, ella, diríem, el sent i se sent d'aquesta manera acomboiada per una presència de Déu en ella. I l'expressa amb aquesta, d'aquesta forma antiga, amb aquesta metàfora del núvol. Diríem que pel que fa a l'espiritualitat profunda d'Etty Hillesum, cada vegada, això sí que es veu com una evolució, més cap al final del diari, ella ja no parla d'aquesta estic en el núvol o estic descentrada o estic vivint amb sorpresa una llibertat que desconeixia, sinó que ja directament parla d'aquestes persones en les quals s'està apropant, d'aquest patiment que veu a fora d'ella, i per tant expressa d'una manera, diríem, això s'assembla una mica com en el Joan de la Creu, quan a la subida del Monte Carmelo ens diu que desapareix, en la noche oscura, desapareix la persona de Jesús, que per això la noche oscura de Joan de la Creu, per molts budistes contemporanis, és un text que assimilen la pròpia tradició i que no els fa cap dificultat de viure'l com a propi. La nit obscura, la subida al Monte Carmelo sí, però la nit obscura no. Perquè en la nit obscura, Joan de la Creu ja no parla de Jesús, ja no parla d'una relació dialogal. I no parla d'una relació dialogal perquè ja l'està vivint, com si fem servir paraules de Sant Pau, ja no sóc jo qui viu, sinó Crist que viu en mi. És una, diríem, una identificació amb aquesta realitat de Déu que han expressat alguns d'aquests autors i que jo no l'expressa amb aquestes paraules, però que en Et Hilesum també crec que la podem identificar. Per tant, ja deixa de teoritzar o de tematitzar sobre això perquè doncs, ja ho ha incorporat d'una forma més, diríem, pròpia. Les referències cristianes en la seva obra poden ser tan explícites com aquesta que ara us llegiré, que és: jo he romput el meu cos com el pa i l'he compartit entre els homes. Això és obvi que és una referència eucarística, no? En aquest és el meu cos entregat per vosaltres. Aquestes referències apareixen en l'obra d'Eti. Per tant, ella, avui en dia podríem dir que hi ha un cert interès per part de, almenys alguns dels intel·lectuals cristians, d'apropiar-se-la, no? Això que ella diu, tota la meva experiència espiritual és de no apropiar allò que em fascina, doncs és curiós contrastar-ho amb el fet que hi hagi una certa pugna, diguéssim, entre dir, bueno, és més jueva, és cristiana, o com la classifiquem a Et Hilesum. Ella deu riure, no?, des del cel, i mira, aquests no tenen estampitis, però tenen, no sé, una, com els hi podem pesar, no? Però aquesta, diríem, voluntat de reduir el que és una experiència humana bàsica i que pot arribar precisament perquè té aquesta característica que no és vinculada a una tradició d'una forma explícita. Una altra d'aquestes experiències cristianes explícites en el seu diari, quan diu que no es faci la meva voluntat sinó la teva. És obvi, no?, que ella no només... Però lo interessant amb ella és que quan surt això, el meu cos que sigui partit i lliurat per, no?, per tothom, o no es faci la meva voluntat sinó la teva, ella no diu, ah, doncs ara entro una referència cristiana, no tematitza això, això és lo interessant d'ella, no tematitza, de dir, doncs jo que sóc jueva ara parlaré d'una cosa cristiana, això no apareix. Ni diu, bueno, això ho dic, però jo evidentment no sóc, o sigui, ni per excusar-se, ni per justificar-se, ni per res, ella va fent i pum, li surt la frase aquesta i la deixa anar, i és evident que ella sap, i nosaltres sabem en aquest cas d'on ve aquesta frase, però ella no li sembla que l'hagi de... Això és el que em sembla que val la pena de compartir amb vosaltres, perquè no és l'habitual, no? Ni a la seva època ni a la nostra, i per això us deia, les seves característiques peculiars la porten a fer-ho així, però potser també les seves característiques històriques, perquè estem en un context on hi ha coses que ja cauen pel seu propi pes que deixen de tenir importància, no ho sé, això està obert a interpretació, però aquesta és una altra de les que podríem anomenar com a més explícites o més clares. O Déu, fes que jo suporti el patiment que m'has imposat i no només el patiment que jo he escollit per mi mateixa. Un altre, no? Això pot venir del Kempis directament. Li podia llegir a la falda de l'Espire, però jo ho va entendre, no? Encara que fos a la falda i entre dos petons, o potser perquè era a la falda, no? Jo dient aquest comentari estic, diríem, compartint un prejudici que és dir, bueno, aquestes dues coses separades, i mira, malgrat això, doncs mira, potser no és malgrat això, en el seu cas és gràcies a això. precisament. De fet, estic dient això de la separació entre espiritualitat i relació eròtica, i això evidentment ens ha de portar a Plató, no? Que és just el contrari. En Plató era un pressupòsit que hi havia d'haver una afectació eròtica, amb tot el que suposa de relació, per poder tenir un aprenentatge que anés més enllà de la ment. No? Una altra de les frases que Speyer repetia i que Etty Hillesum ens diu en el seu diari és: això d'aquí ha de passar aquí. No? Tot el que tenim al cap ha de passar al cor, per parlar des d'aquesta vibració existencial autèntica, perquè si no hem perdut el temps a la vida. I ella, això està molt clar, des del principi diu: jo no vull perdre el temps, i l'estic perdent, perquè se n'adona que hi ha una manera de viure, i això, ja heu vist al principi, com diu que és tan bona amant i que té tota l'experiència que vulguis i que s'ho passa molt bé amb els amants, però això no és, no? I el que és té a veure amb aquesta recerca d'autenticitat. I entremig doncs van sortint aquestes frases com us estic dient ara, i en aquest context que us he dit lo del patiment, diu: jo he fet servir tantes paraules aquests darrers dies per convèncer-me a mi mateixa i en els altres que he de tornar a Vesta Borg. Sabeu que us he dit que anaven al camp i podia sortir perquè era membre del Consell Jueu, i ella tornava a demanar que li enviessin, no? I li enviaven perquè ajudés a organitzar la gent que se n'anaven amb el tren. Llavors es posa malalta, torna a venir, per tant, amb aquestes anades i vingudes ella podia haver dit: mira, em quedo a casa meva tranquil·lament durant un temps. Després hi arriba un moment que ja no, a partir del juny del 43, ja no és ella que es queda perquè vol, és que allà ja no pot sortir, ni ella ni ningú. Però aquí encara, per tant, quan diu això de que el patiment que tu m'imposes i no el que jo estic triant, és perquè s'està debatent amb aquest tipus de decisions. Jo trio d'anar al camp, és això el que he de fer, és això el que tu vols, o sigui, el diàleg amb Déu hi és en aquest Hillesum. Però igual com diu: oh Déu, el patiment que tu m'has imposat, que sembla una cosa doncs tan, diríem, pròpia d'una espiritualitat que entén Déu com una alteritat superior, no? I li diu: tu m'imposes a mi un patiment, però quatre frases més avall està parlant d'aquesta font de vida interior, amb un llenguatge que pot ser doncs absolutament compatible amb les espiritualitats menys, amb menys referència a una figura divina que puguem o es puguin existir en l'actualitat o sempre. Aquesta és la seva característica, el fet que passi d'una cosa a l'altra sense que li sembli que ha de justificar-ho, això. De temps hem dit, ara són, sí? Com per, doncs deixa'm encara que buscava una, però... Això seria un exemple, per acabar, d'aquests moments de plenitud que ella experimentava i com ho descriu. Diu: una nova fase ha de començar. Comença la lluita. Però llavors, però això de lluita no és la paraula correcta pel que estic vivint. En aquest moment em sento tan harmoniosa, tan plena interiorment, o més aviat, la meva consciència està creixent d'una forma tan suau que tot el que fins ara estava tancat en el meu cap, en la forma de fórmules acabades, ara està com una riuada que em wash out, no? Sobreïix, no? Que sobreïix en el meu cor. I llavors diu: però la meva exagerada autoconsciència és el que ha de marxar, no? per impedir, o sigui, per poder gaudir d'aquesta riuada que sembla que marxa d'unes fórmules fetes, d'una necessitat de controlar, d'una necessitat de conèixer els límits del que és la meva vida, per gaudir-la des del cor d'una forma d'un riu que no el vull aturar, no? Això, com un parèntesi, recordo a Bagri Ponti, quan en la seva experiència, en aquest cas de gaudir del text de l'escriptura, hi ha un moment que es desespera perquè diu, però clar, en l'escriptura jo me n'adono que llegeixo un passatge de l'escriptura i entenc la mínima part, i gaudeixo la mínima part del que hi ha, no? I llavors se n'adona que això és com una font, diu, no vulguis, home, veure tota la font i deixar-la esgotada, perquè tu pots anar a la font, veu per la set que tens, i aquesta font et permet veure per la set que tens, i quan has acabat no et lamentis que la font segueixi brollant, perquè després quan tornis un altre dia, quan tornis a tenir set, podràs tornar-ne a veure, no? Aquesta és, diríem, l'actitud o el lloc espiritual d'Eti Hillesum, que va conformant i que descobreix, que és aquest lloc on el fet que la vida passi és un motiu de joia, no és un motiu d'angoixa. Al principi és una angoixa, perquè jo ho he d'agafar, això ho he de parar, ho he d'entendre, ho he d'aturar, això és impossible. I després va trobant aquest espai des del qual diu, però quina meravella això. Bueno, quin desastre, quina brutalitat, d'acord, però al mateix temps, quina capacitat de viure-ho, això, des d'un espai que no queda obliterat per aquesta brutalitat. I aquí acabo la frase, doncs, que us... per acabar, i diu, la meva exagerada autoconsciència ha de marxar, perquè encara gaudeixo d'aquesta, diríem, ser conscient que estic deixant anar l'autoconsciència, no? D'aquesta, encara allò que us deia, que al principi encara està centrada en si mateixa, encara que sigui per dir que ha deixat d'estar centrada en si mateixa. Però diu, vale, ara ja podem passar capítol, podem passar pàgina, ja ens ho has explicat i ara anem, ja no cal dir-ho més, no? Dir-t'ho més, això és el que ella diu. Diu, a tot haurà d'esdevenir més directe, més senzill, fins que al final podré, potser, acabar com una adulta, capaç d'ajudar altres ànimes que estan en problemes i capaç de crear algun tipus de claredat a través del meu servei als altres. I això és, en realitat, el que compta. Gràcies.
Per la generositat, per l'obertura de mires que ens fa donar compte que el món és molt gran, hi ha moltes maneres de veure'l i que és molt, molt interessant. Moltíssimes gràcies. Tenim uns minuts, si algú vol fer alguna intervenció, si algú vol fer alguna pregunta, si... Vaja, penso que tenim uns minuts.
No sé, sí.
La xofer i la...
Exacte, la Neus que m'ha acompanyat. Sí, sí.
Pensava una mica que aquesta dona amb aquest potencial emocional per enfrontar-se a una situació tan complicada i que contrasta una mica amb els seus germans que sembla que tots dos tenien problemes mentals.
Jo això més aviat perquè conec també una família on, no, el noi té aquest tipus de problemes i per això us he dit allò d'una família amb una gran càrrega. De fet, més d'una, puc conèixer on hi ha algunes persones, però fins i tot la persona que té esquizofrènia, clar, no queda com desqualifica, vull dir, perdona, no és el que estàs dient, però de dir, vale, aquest és malalt i ella no ho és, sinó que el malalt d'esquizofrènia pot ser o és un tresor, en molts casos, no? O sigui, una persona, no sempre, i s'ha de distingir la cosa clínica, però una capacitat de creativitat normalment superior a la mitjana i per tant d'Eti certament que no sabem que hagi tingut mai, no, un episodi d'esquizofrènia ni cap necessitat de tractament psiquiàtric i al revés, no, més aviat està supercentrada, però que això no és tan estrany, saps? És, diríem, la prevalença o les famílies on hi ha persones amb aquesta malaltia, doncs els germans que no la tenen, diríem, obligadament de vegades maduren abans, no? Com també passa d'una altra manera en famílies que tenen, per exemple, algú amb síndrome de Down, que hi ha una sensibilitat, doncs, que no hi és amb altres, perquè des de petit tu ets conscient, no?, que has d'anar amb compte que tens un germanet o una germaneta que doncs no pots, diríem, donar-li cops de colze igual que amb un altre.
I aquesta projecció d'amorosí i ferides i de parar atenció en relació a les altres persones que són al camp, ell en té algun retorn en algun moment o en fa alguna referència en els seus textos de que la gent que és allà es doni compte de que ella es projecta per amorosí i ferides? Existeix això en els seus textos? Ho veiem?
Jo diria que el que sí que veiem en els seus textos és la seva capacitat per l'amistat. I per l'amistat vull dir amb les cartes, no? Que he llegit una mica una, però les cartes són... És molt bonic que no, les publiqui això, es publica al diari, es publiquen les cartes, i veiem en les cartes la seva, diríem, la reciprocitat, com és estimada, no? Aquestes persones que es cuiden d'ella, tota aquesta, o sigui que reciprocitat ens la demostra, o sigui que la té i ella en parla, i no és, diríem, una persona aïllada ni molt menys, no? És com això, el centre de la festa o el centre de l'atenció moltes vegades amb aquesta personalitat que té, i per tant aquest retorn el té, però jo diria no tant o no recordo en aquest moment cap passatge en aquest sentit més que se li reconegui com d'una forma... Perquè jo diria que les circumstàncies són tan bèsties que, clar, a més aquesta gent, ella els acompanya i se'n va del tren, saps què vull dir?
Sí, sí, sí.
Que és una cosa molt diferent de pensar, mira, una persona caritativa que fa una labor i un dia li fan un homenatge, diu, mira, no era això, sí, no? Sí. Sinó que ella es dona a fons perdut realment, perquè es dona per... Ara em recordo, em ve de cop lo de la mare Teresa de Calcuta, quan li deien, bueno, però vostè, clar, tanta feina per agafar una persona moribunda al carrer número 3 i portar-la al carrer número 5 i es mor al carrer número 5. Diu, vale, però s'ha mort, ha viscut com un gos, s'ha mort com una persona, amb algú que la mira als ulls. Doncs pues és això.
Sí.
Ho sap, ho sap. Però diu, molt bé, però aquells 2 minuts aquesta persona ha estat ben tractada, per això, diu, al final és del que es tracta, no? Com ho ha dit aquí, que és el principi, per això us dic, lo de l'evolució, posaven entredit i al principi del diari és aquesta última cita que us he fet. I al final s'acaba dient això de morosir les ferides. Per tant, ella ja ho sap, això, al principi.
És preciós. Algú més? Algú més? Doncs moltíssimes gràcies, un altre que m'ho diré.
Com que he llegit de l'anglès, potser us penseu que només està en anglès, i jo no el tinc, però penso que en català hi és.
No? En castellà.
En castellà.
El tenim en castellà.
Va bé.
El tenim a la biblioteca en castellà. I em sembla que és en...
La biblioteca de necessària és que no
hi ha. I em sembla que hi és també en català, eh? Em sembla que s'ha traduït en català. No perquè... sé si la Rahola la tenen en català. Nosaltres el tenim en la versió castellà.
Jo, això que us he dit de l'any 86 és que, imagineu, 43 anys que no hi ha és desconegut, tot això s'havia publicat un fragment d'una carta, llavors resulta que a partir d'aquest fragment publicat i a l'interès, l'any 86 es publica en holandès i una mica més tard la traducció a l'anglès i des de llavors no ha parat de créixer l'interès per ella, per això he fet aquesta pregunta, i a l'any 2012, ja potser ja ho he dit abans, es descobreix una de les cartes que ella escriu a Espaia, que a més és molt humorística, perquè bueno, li comença dient això que... Diu, bueno, ara me n'he d'anar, perquè... Bueno, comença dient, és que fa anys que no t'he escrit i t'escric aquesta carta. I s'acaben de veure al migdia. Vull dir, comença així, i llavors quan acaba diu, ara me n'he d'anar corrents, perquè he d'anar a veure amb un, que si faig tard em renyarà, i és ell. M'entens? Està escrivint la carta, li acaba de dir que fa anys que no, i fa mitja hora que s'acaben de veure, i diu, ara he d'anar corrents perquè a més hi he d'arribar una mica abans perquè li he de donar una carta. I és el que acaba d'escriure. Vull dir que això, que sí que ho recomano molt a tots la lectura, i que està en català, està en castellà, i jo he fet servir aquesta anglesa, però...
De fet, és un dels llibres que tenim en el club de lectura d'aquest
any. Ah, perfecte.
Any. Em sembla que és el del mes de novembre, que tenim un grup de lectura de temàtica judaica que fem conjuntament amb la Biblioteca Carles Rahola, i la lectura és els diaris d'Iti Gilesu.
Doncs que ho direu molt, però no us deixeu les cartes.
No.
Diaris i cartes, no, perquè és, sí, saps? Va.
Molt bé, moltíssimes gràcies per haver vingut, ha sigut un goig, un plaer, i un acte de molta generositat, aquest acompanyament. Moltes gràcies. Recordeu que si tot va mínimament bé, el mes d'octubre tornarem amb les conferències. Ara sí que tenim el director, en Joan Vergés. No sé si vols dir alguna cosa, tant se val. En Joan ha tingut un imprevist i no ha pogut venir.
Accident,
i no ha pogut venir a la presentació. Però sapigueu això, que el dia, em sembla molt que és el 16 de novembre, ara no sé de memòria, és el tercer dijous de novembre, d'octubre, perdoneu, que tenim la propera conferència parlant de Karl Marx, de la qüestió jueva de Marx.
El professor Bermudo.
El professor Bermudo, exactament. Moltíssimes gràcies.
Vosaltres.